Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Cada setmana, proximitat amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt ben trobat. I avui, com és habitual en aquest programa, molt ben acompanyats. Però en aquest cas, aquest acompanyament també té un to personal. Malgrat que el nostre convidat d'avui és de Rupià, aquella estació que hi havia del carrilet Púbol La Pera Rupià, ens parlarà des de Madrid, però darrere seu hi ha una història professional en l'hostaleria única.
Bé, quan fem presentacions ens trobem en situacions complicades, però la d'avui jo crec que és impossible, perquè resumim una presentació, la trajectòria del senyor Jordán és molt complicat. Una vida dedicada a l'hostaleria, diria jo. Li sembla bé, això? Bon dia, senyor Alfonso Jordán.
Bon dia. Sí, és així és.
Molts anys, no?
Jo vaig començar la vida. Després d'uns anys a Rupià, vam anar a viure a la Bisbal.
Sí.
I vaig començar, quan tenia 12 anys, amb un bar de les Voltes, d'aprenent allà. I allà vaig conèixer en Josep Plaja, que va ser el secretari particular de Carles Gardel, que després de l'accident va venir a la Bisbal, i aquest home me va ensenyar una mica d'inglès i em va dir que tenia que entrar a la gabina sí o sí. I vaig entrar a la gabina en tots els anys, sí.
I després, miri per on el que és la vida, vostè va acabar dirigint la gabina, no?
14 anys després, sí. Vaig estar bastants anys amb el senyor Encesa, que és va ser un mestre per mi, un mentor, el senyor Josep Encesa, i vaig passar uns anys a la gabina fantàstics, i la gent que havia sigut el meu jefe, llavors vaig ser jo el seu jefe, i tot va marxar.
Bé, els passos següents són Barcelona, l'Hotel Ritz,
Després vaig anar
a l'Argentina.
Quan va morir l'avi Encesa, jo vaig pactar amb ell perquè el dia que ell faltés jo podia anar allà amb vos, perquè ell no volia que jo marxés a la gallina, no? I al cap d'un any, al cap d'uns 8 anys, va passar el que va passar, i me'n vaig anar a Argentina, als Catarates de l'Iguazú, i allà, quan va venir la guerra de les Malvines, es va parar tot el turisme, i vaig tornar a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, i em van nombrar director del Ritz de Barcelona, sí.
Diuen que els directors i directius d'hotel saben més pel que callen que pel que diuen. És cert això, senyor Jordán?
Això és veritat. Jo tinc, els meus anys, un quantitat d'anècdotes increïbles, i estic intentant posar-ho dels meus papers per a veure si algú m'ajuda a fer una mica d'història, saps? Perquè després del Ritz de Barcelona vaig ser també director del Princesa Sofia un temps, vaig tornar al Ritz i després vaig anar cap al Ritz de Madrid. I jo he treballat en 3 hotels Ritz. He treballat quan tenia 17 anys al Ritz de Lisboa i després allà venia el senyor César Fill, que tenia fàbrica a Girona, a Lisboa, i em deia que si jo prenia la professió un dia jo seria director de la gabina. Jo tenia 17 anys, no? I la vida em va portar, doncs, d'allà em vaig anar a Alemanya, de l'Alemanya em vaig anar a Monte Carlo, vaig fer l'escola d'història a Alemanya, i vaig tornar cap a Espanya, i als 25 anys me van nombrar director del Parc Hotel Sant Jordi, i als 28 anys me van nombrar director de la gabina.
A veure, 3 hotels Ritz. Quines diferències hi ha, sobretot, entre els Ritz de Barcelona i els Ritz de Madrid? Sembla que a Madrid tot està molt centrat en el Pala, suposo que és per la raó dels que és el caserna general dels polítics. Però a veure, quina diferència hi ha, si és que n'hi ha, entre els Ritz Barcelona i els Ritz Madrid? Bé, no, a part que ara els Ritz de Barcelona tampoc es diu Ritz, però bé, deixem-ho així.
Jo podria explicar una anècdota. Quan jo era director de la gabina, fa uns anys, jo li deia a la meva dona, l'Anna, li deia jo tinc que anar a treballar a Barcelona i vull dirigir el RIS de Barcelona. I ell em deia, i tu per què? Jo dic, sí, perquè sí. I al cap d'uns anys vaig ser nombrat director del RIS de Barcelona. Quan estava al RIS de Barcelona, que és un hotel fantàstic i era molt bo, però vaig dir, tinc que anar a Madrid. I el senyor Enric Masó me va nombrar director del Palace de Madrid. Però a mi el Palace no em feia això, a mi m'agradava el RIS. I al cap de dos anys vaig ser nombrat director del RIS de Madrid. I la meva trajectòria ha sigut això, tenir la sort de tenir mentor. Jo he tingut tres mentors que me van ajudar. El senyor Plaja de la Bisbal, el senyor Tanyola de la cadena Espèria, el senyor Josep Mercader de Figueres i el senyor Encesa, que és el que me va ensenyar tot el que era l'hoteleria de luxe. El RIS de Madrid, en aquells moments, era l'hotel més important d'Espanya. Tenia una diferència amb el Palace. Al Palace hi anaven homes de negocis i en el RIS hi anaven aristòcrates. Gent amb títol. Però jo, quan vaig anar al RIS, també ho vaig canviar. Vaig agafar gent, diguéssim, empresaris, i també vaig fer entrar els actors de cine que tenien entrada prohibida.
Senyor Jordán, quin és el repte més complicat que li han confiat?
El repte més complicat...
Dic això perquè vostè parla de canvi d'hotel com si fos una cosa... No sé, com si res, no?
Sí, jo he tingut la sort que sempre m'he rodejat de gent bona, que els s'han deixat formar per mi, i hem treballat molt bé junts, saps? Ara, el RIS de Barcelona, que en aquell moment passava dificultats molt fortes econòmiques, com el RIS de Madrid, que també tenia dificultats, a mi m'agraden sempre de ser fil, o sigui, challenge, o sigui, intentar resultar coses que no va bé, saps? Sempre he sigut... m'han fitxat per això. I els últims 8 anys, d'aquests últims 8 anys, m'he dedicat a una cadena hotelera que es diu Hospes, que durant 8 anys he sigut l'assessor adjunt al president, que també necessitava reflotament, i l'hem reflotada. I amb la pandèmia vam arribar a un acord i jo ja m'he jubilat. Jo tinc ara 76 anys, imagina't, des de l'edat de 12 anys fins als 76 treballant.
Ja tocava descansar.
Jo també, ara faig coses que no fem mai, que és caminar molt, llegir molt, escoltar música i estar amb la família, saps? Perquè el director d'hotel és una professió, almenys a la meva època, que era de les 8 del matí a les 9 o 10 del vespre, inclusive el dissabte.
Bé, aquesta experiència, que no hi ha gaires persones del sector de l'hostaleria del nostre país que tinguin, que puguin aportar, diríem, un currículum, no? Quins consells donaria a un jove, doncs d'això, de 14 anys, no sé si ha d'estar doncs en algun bar de les voltes de la Bisbal, però que tingués aquesta vocació de dir, jo em vull dedicar a l'hostaleria, a l'hostaleria important, a l'hostaleria de luxe, i quins consells bàsics, diria, amb aquest noi imaginari?
Sí, la cosa ha canviat de la meva època cap aquí. Actualment, diguéssim, els directius han de passar més o menys per una escola important d'hostaleria. Per la meva joventut, l'escola d'hostaleria només hi havia a Lausanne i era molt car. Això. I avui dia la joventut té que marcar, és una cosa difícil, però s'ha de marcar un repte. Jo quan vaig, jo a Rupià, la meva família era una família molt humil, i allà vaig començar a veure com vaig néixer allà i vaig dir, carai, jo vull ser algú a la vida. I com era el bisbal, el senyor Plaja, va dir que jo tenia un camí important. Jo dic, els seus amics tertulians li deien, sí, en Jordà serà pastor d'ovelles. I tothom rebia, però amb carinyo m'ho deia, no? I jo vaig proposar-me treballar i estudiar. Treballar i estudiar. I jo vaig fer el batxiller, quan feia la Miri, vaig fer 2 cursos de cop, i el consell que me va donar el senyor Plaja me va dir, diu, tu aprens idiomes, francès, anglès, alemany, i ja veuràs, si tu saps idiomes, tindràs el camí obert. La gent jove avui dia té que aprendre idiomes, primer. Té que dedicar-se totalment. A vegades no tenim temps per sortir amb la xicota, no? Però si vols triomfar, has de treballar molt i tenir la sort de tenir gent que t'aconselli i tu escoltis els consells.
Senyor Jordán, actualment, ja que estem en fase de demanar-li consells, aprofitaré aquesta empenta coberta amb Víctor. Actualment, el sector de l'hostaleria ho està passant francament malament amb la situació de la pandèmia.
Sí.
Li demanaria, en aquest sector, vostè, què els hi pot dir? Quina paraula d'ànim o quin missatge els hi donaria per tirar endavant?
Mira, la cadena Hostes, que són nou hotels de 5 estrelles, es va decidir no tancar els hotels, reduir la plantilla i no tancar els hotels. Avui dia, els hotels importants de turisme, els hotels de Mallorca i de Madrid, per exemple, a Madrid, l'Intercontinental, que també vaig ser director de l'hotel Intercontinental de Madrid, doncs estan tancats. El Ritz de Madrid l'han renovat totalment i obre el 15 d'abril. Però l'hotelaria l'ho està passant molt malament. Jo crec que tindrem encara que aguantar un any més, com a mínim, però si Déu vol, podem pensar que el segon semestre de l'any que ve, possiblement les coses ja canvin, esperem per bé. L'hotelé que no ha fet els seus deutes, el que està endeutat i no ha fet el seu treball ben fet, ho està passant malament, perquè ha fet obres i ho ha fet amb crèdits. Però clar, això va ser abans de la pandèmia. I avui ja fer obres amb crèdits, si no tens ingressos, ho passes malament. Jo més desitjo, de veritat, que això passi aviat i que l'hotelaria, la gran hotelaria, i els 80 milions de turistes que venien, tornin a venir a Espanya, si no l'any que ve, en dos o tres anys, podem recuperar-ho.
Bé, l'observatori turístic que té el nostre convidat és important, perquè encara que el sentim tan proper, però ell ens parla des de Madrid, o des dels entorns de Madrid. En canvi, aquí, a Catalunya, hi ha la imatge que Madrid s'ha convertit en una espècie de paradís d'això, del turisme, de la diversió. Ens venen que vinen molts turistes francesos precisament a Madrid. Què hem fet a Madrid, diguem-ho així? Ho hem fet bé, ho hem fet malament? Era una possibilitat, una alternativa?
Mira, la presidenta de Madrid és molt atrevida, però ha fet una cosa que ha donat bastanta llibertat a l'hostaleria, sobretot als restaurants. I els hotels no obren perquè no hi ha turisme. No? I el turisme que ve aquest de francesos ven perquè no hi ha altra forma, s'arreben perquè no hi ha l'altre turisme. Però, de veritat, el turisme francès aquest que ve a Madrid, jo no el desitjo a ningú, m'entens? Però, bueno, mentre es comportin, més o menys, i portin i compleguin alguns hotels, està bé, però no és el turisme que Madrid es mereix.
Bé, parlant de clientela selecta, vostè n'ha conegut molta, i al respecte d'aquests grans i bons clients, jo li demanaria un esforç de memòria per si ens pot explicar, de les que es poden explicar, alguna anècdota.
Sí, jo d'això en tinc moltes. La primera, en Xavier Cugat, a la Gavina. Quan jo tenia 16 anys, 15 anys, li portava l'esmorzar a l'habitació. I el tio no em deixava entrar a l'habitació. No posava el peu a la porta perquè ell no veiés la Belén, saps? Després, quan vaig estar a Monte Carlo, treballant a l'hotel de París, a Monte Carlo, allà vaig ser, l'amo de l'hotel era l'Onassis. En aquell moment, tots els hotels de Monte Carlo de luxe, i el casino era d'Onassis, no del príncep, sinó d'Onassis. I ell estava amb la cara. I el metre de l'hotel va dir: qui s'atreveix a servir el senyor Nassi? Perquè tenia molt mala uva, tenia aquest tio. I jo vaig presentar voluntari. I jo li vaig dir, sí, va estar un mes allà, quasi dinar tot el dia amb la calla. A mi arribava a la calla i llavors arribava a la calla. Sempre era molt amable. Em deia sempre: bonjour, Alfonso, com el treu? I ell arribava, li deia bonjour, i em mirava la cara, el tio. Després he tingut la sort de conèixer també Alain Delon. Alain Delon el vaig conèixer quan jo estava a Ginebra, de practicant a l'Hotel de Don. I Alain Delon era en aquell moment el número 1, arribava al restaurant i les dones s'estoraven bolles amb ell. I vam estar parlant un ple de vegades, va preguntar d'on era i tal i qual. I al cap d'uns anys va venir el Ritz de Madrid, jo estava director, i el vaig saludar, ell va venir per a la televisió, i em va dir, diu, tu i jo hem progressat des de llavors. I sí, jo hem progressat.
I alguns clients de famílies reials, no, deixem la del país a banda, es nota que quan un client és membre d'una família reial europea, deixem-ho així, no, per no entrar en altres àmbits.
Sí, la família real l'hem tingut des del risc bastantes, però la que recordo amb més carinyo és la família real espanyola. Perquè, no sé per què, va agafar un apreci que, a part del Ritz, jo també era responsable del Pardo. El Pardo s'allotjaven o s'allotgen els caps d'estat que venen de visita oficial a Madrid. I també jo era responsable director de la part gastronòmica del Pardo. I va haver-hi un contacte molt positiu. Però tinc una anècdota amb el sultan de Brunei, que havia reservat totes les habitacions del Ritz de Madrid en plena crisi de la Guerra del Golfo. I van venir a l'hotel, van muntar tots els aparatos que volien, les neveres, tot igual. I el dia abans d'arribar ens van anul·lar les habitacions. Totes les habitacions, eren quasi 70 habitacions. Van anul·lar. Però com jo tenia bona relació amb el secretari, li vaig dir, escolta, nosaltres hem rebutjat molta gent, no és veritat, hem rebutjat a molts clients per això, i ara què? Fes-me una factura. I li vaig fer una factura de 20 milions de pessetes. I ho va pagar.
Bueno, que clients com aquests ja, sí, són... ja són recomanables, si més no, perquè si paguen el que no han gastat, en el fons, o en part no s'ha gastat, Déu-n'hi-do.
Senyor Jordán, una pregunta que em ve ara mateix al cap. Vostè, quan fa vacances, o quan feia vacances també durant aquests anys, tenia el costum d'anar a hotels? Perquè l'imagino com a client... la situació del seu jornal com a client ha de ser un client una mica especial, no?
Una mica perillós.
Sí.
Bueno, quan jo he estat de director del RIC i de personal de Madrid, he anat a hotels, sobretot a Madrid, perquè l'hotel RIC feia part d'una cadena hotelera que té Forte Hotels i teníem 3.000 hotels de tot el món. I llavors els directors dels hotels aquests de luxe, que eren 30 dels 3.000, podíem anar allà on volíem de vacances, no? I jo m'agradava molt anar a Itàlia, que teníem un hotel molt, molt bo, Forte Village, i això. Però no, si, difícil no som. El que passa que abans de marxar a l'hotel, això era tradició, el director de l'hotel teníem una reunió a soles. I jo li donava el meu pre. I llavors ens abraçàvem i adéu. Però parlàvem a soles. Jo deia el que jo havia vist, el deixat de veure, o el que jo pensava que es podia millorar. Però això era una obligació nostra d'informar de la nostra estada. Tot en plan, diguéssim, amable i positiu.
Però jo suposo que a l'inversa també devia passar. Si venia algun director, doncs, a un hotel dirigit amb Alfons Jordán, doncs també es devia fer aquesta reunió.
Sí, clar, clar. A més, aquesta reunió era molt important perquè, saps una cosa, lo important és, per un director d'hotel que vulgui triomfar, ha de formar el seu equip. Els ha de formar. I formar, jo he format diversos gent que avui dia són directors d'hotel. Un d'ells és ara director jefe de la cadena Hostes. Es diu Manolo Olivares. Manolo Olivares el vaig agafar de jove i hem treballat junts quasi quasi 30 anys en treballar junts, no? I el vaig recomanar que s'anés a la gabina director, que la gabina em volien a mi, però vaig dir que jo no, que ja havia estat una vegada, que hi havia prou, però els vaig recomanar al senyor Olivares i va fer una feina molt bona. I ara és el gran jefe d'Ordes. Però si no et formes gent al teu voltant, si no estàs tot el dia pendent de les coses, si et passa tot el dia al despatx, no. Jo tinc una anècdota també que me va explicar el senyor Josep Mercadell, motor del programa de Figueres, que quan me van nombrar director del Paco de Sant Jordi, jo tenia 25 anys, el vaig anar a comunicar que m'havien nombrat a Figueres. I em va dir, si vols saber si un director és bo o dolent, visita els banys públics. Si els banys públics estan bruts o estan mal estat, aquest és un mal director. Cony, no m'he equivocat mai. Jo he tingut els meus ordres, 8 hotels, quan estava a Madrid, jo era responsable d'Espanya i Portugal. I tenia 4 hotels a Portugal i 4 hotels a Espanya. I el primer que feia quan jo arribava de visita a l'hotel anava als banys. I si els banys estaven bruts, hi havia bronca, saps? I el director o canviava per millor o canviava, dels dos.
Bé, senyor Jordán, el concepte luxe, des del punt de vista de l'hostaleria, imagino que s'ha anat transformant. Quina és aquesta transformació que vostè ha observat durant la seva trajectòria?
Bueno, actualment el tema digital és molt important. La meva època no hi havia això. Diguéssim, quan jo era jove no hi havia això. I el luxe és que el client, tu puguis adelantar-te als desitjos del client. I sobretot, que l'hotel sigui impecable, net, amb flors fresques. I després, sobretot, que la restauració sigui molt bona. El client de 5 estrelles gran luxe és molt exigent, molt, però té el dret a ser-ho, perquè paga uns preus increïbles. I això fa que els empleats tenen que estar a l'altura d'aquest client. I si tu no formes la teva gent, no fas reunions i no els expliques i no mantens l'hotel. Jo tinc una altra anècdota amb un jefe meu quan jo estava a Ritz de Madrid, que era el vicepresident d'Europa de Forte Hotels, que cada vegada que venia a veure'm, que venia una vegada al mes així, me desafiava, me deia, escolta, vull visitar habitacions, però no vull que tu me diguis el número. I anava a la recepció i demanava 4 o 5 claus. I ens ajudàvem al sopar fora de l'hotel si trobava una rascada a l'habitació, falta de pintura o alguna fet malament. I durant 8 anys que va ser el meu jefe, no vaig pagar mai el sopar.
Està bé.
Bé, aquell noi que va sortir de Rupià ens consta que no ha oblidat Rupià. Quin referent és Rupià per Alfonso Jordán després d'aquesta llarguíssima i brillantíssima carrera professional?
Breument, senyor Jordán, que estem a la recta final.
Sí, mira, el Rupià, jo estimo Rupià com estimo la meva família, perquè quan tenia 8 anys vaig estar molt malalt, molt malalt. Vaig caure a la riera de Rupià i vaig agafar una pleura de pus. I em va ajudar a curar-me, a descobrir que tenia, perquè els metges no trobaven, una curandera de Parlavà. Quan els metges ja m'han donat el felicitado, em van fer l'extremunció i tot. I van anar a buscar aquesta dona i aquesta dona va trobar com es podia, va descobrir el mal que jo tenia. Llavors els metges van actuar sobre això. Llavors hi ha una persona a Rupià, bueno, ja no hi és, pobra, és morta, que es deia Mercè Vicenç, que quan jo vaig estar en coma i vaig estar molt malalt, em venia cada dia i em venia a veure i em portava sempre regalos, si fruites, si això, si l'altre. I després tot el poble de Rupià sempre m'ha tractat molt i molt bé. Jo, sempre que puc, vaig a Rupià. La casa que tinc a la Costa Brava no és a Rupià, és a Santa Cristina d'Aro. Però com m'escapo de casa de Cristina, em trobaran sempre a Rupià. Sobretot comprant pa a Can Dalmau.
Perfecte, senyor Jordán, gràcies per el seu temps, per les seves vivències. Molta salut i molta sort. Gràcies.
Gràcies.
Fins aviat.
Gràcies.
Víctor, tornem... Molt bé, gràcies. Tornem, Víctor, d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si diu.
Recordin que és un programa aquest que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.